Continuant amb les ponències i amb les comunicacions, abans de fer la pausa que estava obligada, us presentem el pare Valentí Serra de Manresa, arxiver de l'Ordre Caputxina i també estudiós de la vida quotidiana. Darrerament ha estat treballant sobre receptaris de cuina conventual i també sobre herbes remeieres, i és també un divulgador i un estudiós de tot el món de la realitat caputxina. Ens hem vist obligats, per motius d'organització, a abreujar la seva xerrada, la seva conferència, a mitja hora. Li donem disculpes perquè ell portava preparat un text molt més llarg, i després de que ell hagi parlat, doncs ja faríem la pausa acostumada.
Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. I moltes gràcies a tots vostès per estar aquí, per voler-me escoltar. Sobre el senyor de Puig, que hem coincidit en diverses escaiences, també aquí. I aprofitaré al màxim el temps que disposo, perquè sortint d'aquí tinc alguns compromisos aquí a Girona i no podré, doncs, acompanyar-los en aquest congrés. El que era la part introductòria sobre les característiques i els trets de la vida caputxina i la seva expansió a Catalunya fins a arribar a la implantació aquí a Girona, ho saltarem i donaré una visió de una mica dels indrets on els frares caputxins han estat presents en aquesta ciutat i també les monges caputxines. I després això, doncs, tranquil·lament ho podran llegir a casa quan surtin les actes, amb el complement de les notes i les citacions dels documents, per si algú, doncs, vol ampliar o estirar fils d'aquestes paraules, que sempre, doncs, hi ha possibilitats d'estirar fils i desenvolupar, doncs, temes o coses que són només insinuades. Ja en el 1978, el pare Basili de Rubí, quan va estudiar el primer segle de vida caputxina a Catalunya, va oferir una primera síntesi documentada sobre els caputxins de la ciutat de Girona. I va posar de manifest que va ser una de les primeres ciutats de Catalunya que expressament va demanar la presència dels frares caputxins, que és, podem dir, l'última reforma dins del franciscanisme, no? El que, per exemple, el cister és els benedictins, els caputxins ho és el franciscanisme, no? Doncs per aquest motiu, i aquest interès que va tenir, doncs, Girona, prou encertat que dins d'aquest congrés que justament tracta de monestirs i convents a la ciutat de Girona hagi volgut, doncs, que també es fes un esment directe d'aquesta presència caputxina a la ciutat. L'implantació es remunta a l'any 1581 i la primera presència es va situar en un indret conegut com les Pedreres, encara hi és, les Pedreres, on els frares hi van fer un convent eremitori, dedicat a la Mare de Déu de Gràcia i que popularment se'n deia les Ermites. Aquest convent, situat a extramurs, va ser enderrocat l'any 1707, en ocasió del setge que va sofrir Girona. Si ens remuntem a l'any fundacional, en el 1581, el caputxí Arcàngel d'Alarcón de Tordesillas, acompanyat del seu secretari, Francesc de Baeza, es van fer presents aquí a la ciutat de Girona per donar un esguard, per veure els terrenys que, amb permís del capítol catedralici, els oferia un canonge de la ciutat, Baldiri Galí. Es tractava, justament, de l'ermita de la Mare de Déu de Gràcia, a les Pedreres, o a les Enderrocades, al cim de Puig Alaguer, i el dia 9 d'abril de 1581, des de la casa del capiscol major, el xandre Baldiri Galí va sortir en processó acompanyat de clergues i fidels per acompanyar aquells dos frares caputxins a plantar ja la creu fundacional davant de l'ermita de Gràcia. Pocs dies després hi va ser destinat Mateu de Guàdix com a guardià i superior, amb quatre religiosos més que hi vestiren algunes ermites. Si s'hi han fixat, els noms esmentats no n'hi ha cap de català. La primera etapa, els caputxins que van fundar aquí eren italians o eren castellans, i aquesta tendència a potenciar la vida eremítica pròpia de la primera experiència caputxina va lligada una mica encara amb el desconeixement de la llengua. Serà una mica més endavant, ja en parlarem, quan hi ha l'expansió per tot Catalunya i amb les primeres vocacions catalanes, que els frares entraran en el camp de la predicació. En aquest primer moment fan encara una vida molt retirada. A llocs, a Valls hi ha ermites, a Sarrià ja són el desert de Sarrià, aquí a Girona són també en un lloc fora de la ciutat, amb una vida doncs molt contemplativa, molt encara de tarannà contemplatiu eremític. En el capítol provincial de l'any 1586 es va acordar d'ampliar la capacitat d'aquella capelleta d'aquí a Girona i d'afegir-hi algunes celdes més, fins a 12. I segons les paraules del primer cronista dels caputxins catalans, que era el pare Miquel de Valladolid, també castellà, una volta acabades les obres, al convent encara hi havia una capella, diu, harto pequeña, con todo, i haberse alargado un poquito, en unes dimensions molt, molt, molt petites, molt primitives. El 1624, ja quan els caputxins tenen una expansió gran per tot Catalunya, quan ja han tingut vocacions del país, van edificar un segon convent, que el van posar, en, que podria dir, el barri del Mercadal, més a prop ja de la ciutat de Girona, i que van titular Convent de Corpus Christi, un edifici conventual doncs, bastant notable, que es va haver d'abandonar el 1665 com a conseqüència de la pesta que va assolar la ciutat de Girona, principalment el barri del Mercadal. Aleshores es van retornar tots a les ermites. El 1616, el provincial dels Caputxins, Dames de Castellà, en un memorial que va adreçar al ministre general Pau de Sassena, a propòsit del convent de les ermites, li manifestava que s'intentava mudar-lo per estar demasiado lejos de la ciudad, en sicano, maltrecho, y si se han realizado en él algunas reformas ha sido para dejarlo peor. I volien abandonar aquella presència i potenciar doncs, el convent de dins de la ciutat. La migradesa de l'edifici conventual, la distància a la ciutat, era molt favorable per la vida contemplativa i era mítica, però molt incòmoda pels religiosos en cas de malaltia. Estaven massa allunyats. Els caputxins es volien posar a prop del portal de Sant Cristòfol, relativament a prop de la catedral, però finalment van trobar uns terrenys, com deia, al Pla del Mercadal, on el 1624 van col·locar la primera pedra del convent anomenat de Corpus Christi, que era relativament a prop de l'Hospital de Santa Caterina. El canonge Druer finançà la construcció de l'església conventual i com que era molt devot de l'Eucaristia, el convent es denominava el Corpus Christi. La construcció del convent va ser força lenta i el 5 d'octubre de l'any 1627 el ministre provincial dels Caputxins, Joan de Barcelona, disposà d'enderrocar part del convent de les ermites i de destinar-ho a la construcció del convent del Corpus Christi, que finalment fou inaugurat el 18 de juny de 1628 amb el solemne trasllat del Santíssim Sagrament des de les ermites de Puigdelaguer al nou convent, passant pel carrer de Ciutadans per la plaça del Vi. El convent de les ermites, però, no fou abandonat del tot per mort de la devoció dels gironins a la Mare de Gràcia. Tot i la reducció de l'espai conventual, aquest convent de les ermites quedà com a sufragani del convent de Corpus Christi. I l'any 1634, el capítol provincial va retornar la personalitat jurídica al convent de les ermites, on hi van sojornar una dotzena de religiosos fins l'any 1665, quan el convent es va haver d'abandonar definitivament perquè Girona patia el setge de la guerra dels francesos amb l'ocasió de la guerra de separació. Acabada la guerra de successió i perdut definitivament el convent de les ermites, al segle anterior, els frares caputxins, el 1732, van edificar un altre convent a dins de la ciutat, aquest en el carrer de la Força, damunt de l'antiga muralla, un convent plenament inserit en la vida urbana i que els frares van dedicar a Sant Antoni de Pàdua. Mentre edificaven aquest convent, els frares van sojornar des del 1711 en uns terrenys del camí de Sant Daniel, aquí mateix a prop de la Torre Gironella. A la Torre Gironella, els frares no van obtenir permís per edificar-hi convent, ja que l'edifici hauria interferit la defensa militar de la ciutat. Per això, el 1731, els caputxins ajudats del bisbe de Girona, Baltasar Bastero, van aconseguir que els fos cedida la casa Xammà, situada entre els carrers Bern i Alavedra, per fundar-hi un convent. Però l'oposició dels frares de la Mercè i els carmelites descalços, els frares van haver d'optar per fundar un convent a la casa d'Esbac, propietat dels marquesos de Cartellà, situada a la part alta de l'antic carrer de Sant Llorenç, avui de la Força, a prop de la catedral, gràcies a les gestions i els ajuts econòmics del canonge Pontic, que era un bon amic dels frares caputxins. També inicialment el capítol de canonges s'hi oposà fins que el bisbe va urgir de la fundació. El rei va donar el vistiplau de l'establiment dels caputxins a la Casa Cartellà el 29 de desembre de 1732 i dies després El 5 de juny de 1733 el bisbe de Girona va autoritzar el pare Bernardí de Verdú de plantar la creu fundacional a la casa Cartellà, però no fou possible de plantar-la fins a darrers del 1734, perquè van ser moltes les dificultats que van haver de superar els caputxins per establir-se a intramurs de la ciutat, ja que es tractava d'un edifici situat massa prop de les possessions del capítol de Canonges. Finalment, el 27 de desembre de 1734, els frares van poder deixar aquesta ubicació temporal de la Torre Gironella i traslladar-se a la casa Cartellà, on el gener de 1735 el canonge Rosselló va beneir la nova església conventual dels Caputxins, situada en un dels estables que va ser habilitat com a capella. Amb la polèmica llei del cadastre de 1748 del marquès de l'Ensenada, els caputxins es van plantejar d'abandonar la casa Cartellà i edificar un nou convent a Montilivi. Pel juliol del 1753, els frares van escriure a l'Ajuntament que renunciaven a bastir un nou convent a Montilivi i que restarien el convent de Sant Antoni a dins de la ciutat. Gràcies també a la intervenció del bisbe de Girona, Llorenç Taranco, que va demanar que els frares no abandonessin la ciutat. El 1753 van començar també unes altres obres de remodelació, aquesta casa Cartellà, però moltes dificultats tècniques a causa dels desnivells de terreny que hi ha entre el carrer de la Força i de les Ballesteries. Encara es veuen doncs, els murs que van haver de fer de contenció i de reforç. Era interessant la biblioteca conventual dels frares de Girona, d'aquesta d'intramurs, del convent de Sant Antoni, que va ser especialment elogiada pel cèlebre historiador Jaime Villanueva. Aquesta biblioteca va ser espoliada per l'ocupació napoleònica el 1809 i molt malmesa per les exclaustracions de 1820 i 1835, quan es van perdre llibres manuscrits molt valuosos, com manuscrits de Bèdel Venerable i també un tractat musical de Miquel Castellani, de música cantual i instrumental i celesti. I també es va perdre l'Ars Pulsant d'Instrumenta de Fulan Mauro, que era un àrab, no? Que estava doncs, a aquesta biblioteca dels Caputxins. Alguns llibres i manuscrits van anar a mans privades, com per exemple el tractat inèdit de cuina i d'horticultura que el 1787 va escriure Sever d'Olot, que era l'almoiner o el cercador d'aquests Caputxins de Girona i que ara forma part de la biblioteca del convent del Castell de Peralada. El 1809, el convent aquest de Sant Antoni es va haver d'abandonar, com tants altres, per mort de l'ocupació napoleònica i va ser també, a més del mat en la biblioteca i altres coses, molt malmès per les bombes perquè va ensorrar una part de l'edifici. Després el convent va ser recuperat i el 1816 es van sol·licitar els permisos per poder refer l'església i el convent. També el 1820, en ocasió del trienni liberal, la comunitat caputxina va ser suprimida i agregada al convent d'Olot. El 1823 van poder tornar a la ciutat de Girona, però es va haver de deixar aquest convent de manera definitiva el 1835, en ocasió de l'exclaustració. Després l'edifici ja saben que va passar a ser doncs, institut, etc. Pel que fa a les monges caputxines, també saltarem una mica els trets generals de la seva forma de vida, parlarem de la Fundació Jaqui Girona. Va ser feta l'any 1608, en l'última etapa de la vida de la introductora de les clarisses caputxines a Catalunya, Àngela Serafina Prat. I va ser també un convent edificat a petició de la ciutat de Girona. Inicialment hi van haver dificultats, sobretot per part del bisbe diocesà, Francisco Arévalo, no li semblava ni convenient ni necessària una nova fundació religiosa a dins de la ciutat de Girona, perquè ja hi havia massa comunitats i doncs això, doncs, una nova comunitat d'alguna manera agreujava el sosteniment de les altres, no? Perquè, escolta, sobretot aquests que vivien doncs, de l'almoina o de la beneficència de la població. Amb tot, finalment, com que el Consell de la Ciutat determinó admitir-la com voluntat mollentera, no hi va haver res a fer i es va tirar endavant aquesta fundació. Inicialment, les monges es van posar a unes cases del reverent Sebastià Valls, ubicades al carrer Rec de Galligans, a prop del monestir de Sant Pere de Galligans, i van ser venides el 1609. Es van convertir, remodelar en monestir, no era un monestir fet de nova planta, atesa la pobresa de les monges, sinó que era una remodelació d'uns edificis precedents. Les monges hi van arribar amb una certa pressa, el 2 de juny de 1609, perquè hi havia en alguns punts de la ciutat un ambient de recel i d'oposició pels altres monestirs d'una nova fundació. Aquestes religioses, quan es van establir aquí, que eren doncs, Cecília Guimarà, barcelonina, Francesca Jornet, que era filla d'Arenys de Mar, Clemència Xarantona, que era gironina, Verònica Rossell i Anna Ballester, que era de Prats de Molló, van ser les fundadores, les va rebre el bisbe Arévalo, li van prestar obediència, els jurats de la ciutat les van acompanyar i les van ajudar, es va celebrar en la capella doncs, remodelada en aquestes cases, una missa pel canonge Francesc Aymerich, que era vicari general, es consolida la fundació, però ben aviat, cap uns anys, el 1618, passats que encara no 10 anys, la comunitat que era formada per 23 religioses va haver d'abandonar aquesta primera implantació perquè va haver un desbordament dels galligans. Hi ha uns desbordaments com ara ha passat a Gramunt, doncs hi ha desbordaments imprevistos, i doncs el 1618 hi va haver una aquí a Girona i les monges van haver de deixar el monestir, i també un canonge benefactor va comprar les cases del que ara és Pujada del Rei Sant Martí, aleshores en deien el carrer del Llop, va adquirir doncs, unes cases, i dins d'aquestes cases hi havia els banys àrabs que estaven en desús. Aleshores les monges el que van fer, des de la seva doncs, pobresa i austeritat, és remodelar aquelles cases i convertir-les en monestir i també incorporar-hi els banys àrabs, doncs, fer-ho servir doncs, per netejar doncs, la roba litúrgica de Sant Feliu i de la catedral. Si ha sigut una comunitat poderosa i potent, hauria ensorrat doncs, tota aquella illa de cases i fer un monestir sobre el seu estil. Quan hi havia diners, van haver de readaptar aquest edifici i en aquest cas doncs, la pobresa i l'austeritat ha salvat un patrimoni magnífic. Que si haguessin hagut calarons no en quedaria ni rastre dels banys àrabs. Aquelles monges doncs, penitents doncs, mira, doncs, havien de rentar amb aquells conductes i aprofitaven doncs, per no deixar la roba litúrgica, amb bastantes incomoditats, per cert, fins a l'any 1929, que va ser doncs, exclaustrat, segregat i doncs, restaurat i visitat. Bé, sobre diguéssim, la vida de pobresa de les monges, més cal donar un esguard a les visites pastorals que feien els bisbes, i era tan radical la pobresa que el tresor de les monges caputxines era un calze de plata, no d'or, un calze de plata, uns quants candelobres, no de metall, sinó de fusta i de llautó, i els ornaments imprescindibles per celebrar la missa quotidiana, sense galons, una cosa molt austera, molt, molt austera. L'actual església conventual es va inaugurar el 28 de juny de 1637 amb una solemne processó que volia emular el dia de Corpus d'aquí a Girona, i ho registra molt bé la crònica de Jeroni de Real, que explica doncs, la vida de la Catalunya doncs, del barroc, que ho va dir doncs, mossèn Busquets, i doncs, explica doncs, la descripció d'aquesta processó i pels carrers on va passar, i etc. També la vida d'aquestes monges va haver interrompuda com a de els frares pels setges de la ciutat. En plena guerra de successió, el 1710, les monges es van haver d'acollir provisionalment en el monestir dels Carmelites Descalços i després al Col·legi de Sant Martí de la Companyia de Jesús, temporalment, pel cas del setge de la ciutat, que va ser doncs, terrible. Aquí hi ha notícies estremidores de com la ciutat doncs, sofria aquest setge i com diguéssim, hi havia els preus elevadíssims per tenir els productes per poder sostenir i encara s'havien de pagar les estrenes per poder-ho aconseguir, fins i tot doncs, es pagaven els alls per unitat, no per cabeça. Què volia un all, què volia una col, què volia un gat? Això és que hi havia molta gana. Què volia la carn d'as? Havien de sacrificar també els animals que hi havia als estables, perquè no hi havia menjar. I en aquests moments això va afectar molt la vida de les comunitats religioses, especialment doncs, les de les caputxines. També van sofrir doncs, alteracions durant la guerra la guerra gran, no cal dir durant la guerra doncs, del francès, doncs, de sojornar diguéssim a Barcelona i a Mataró. I acabarem doncs, amb un esment, el novembre de 1829, acabada l'ocupació napoleònica, durant el regnat de Ferran VII, les caputxines van rebre la visita dels reis de Nàpols i de la infanta Maria Cristina, que passaven doncs, per aquí a Girona en ocasió del casament de l'infant en Ferran VII. Llavors, en una ocasió d'aquest moment i d'aquesta visita, les caputxines, que tenien, sembla ser, l'església una mica tronada, la van fer emblanquinar. I en atenció d'això, la família reial doncs, diu que va obsequiar les caputxines, però, en atenció, que havien netejat també el convent 6 unces d'or. I també l'any una mica més tard, el 1576, el rei Alfons XII, a través del governador civil, va enviar a les Caputxines un ajut a dalt d'Almoina, perquè van passar circumstàncies realment de molta estretor i de molta pobresa. No us parlaré ara doncs, de la sabadesa, això ho llegireu doncs, a les actes, i res, per no acabar així en punta, us llegiré un fragment final i així ens escoltarem doncs, aquesta mitja hora que m'heu concedit. Al llarg dels segles d'existència, el monestir de Caputxines de Girona ha mantingut una fidelitat radical a les observances tradicionals de l'ordre. Per exemple, l'any 1927, davant del dubte de si podien o no utilitzar un harmònium per acompanyar el cant gregorià, foren exhortades des de la cúria generalícia dels caputxins a seguir amb la recitació tradicional semitonada de la salmòdia, sense música. De fet, les caputxines de Girona van haver d'introduir per força el cant gregorià en la litúrgia arran de les disposicions de l'any 1911 efectuades per la visita pastoral del bisbe Francesc de Pol, que va implantar doncs, la reforma litúrgica a la motu propi de Pius X sobre la música i sobre el cant litúrgic, tal com doncs, es registra en les cròniques conventuals. I dit això, doncs, pel que fa doncs, als estalls de la Guerra Civil, la represa i la restauració del monestir, tot això, si no ho vol, ho podran llegir en les actes. Moltes gràcies per la presència i per l'atenció.